Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 28 de març del 2026, aquesta setmana hem explicat dues notícies d'aquelles que et fan reflexionar sobre la vida, sobre el patiment i sobre l'angoixa. Dijous, Noelia Castillo va rebre l'eutanàsia després de 601 dies de batalla judicial per obtenir-la. Es pot qüestionar la llei que ho permet, es pot qüestionar el paper del pare, es pot qüestionar el paper d'abogados cristianos i es pot qüestionar el circ mediàtic i polític que sempre envolta casos com aquest. Però hi ha un punt que és inqüestionable, i és que Noelia Castillo volia morir. Volia acabar amb el seu patiment impossible de comprendre per tots aquells que no l'hem viscut i volia perdre de vista la família. No era un caprici, era una escalfada, no era cap frivolitat, era una decisió madurada que, malgrat que ens situï a tots davant del mirall de la incomoditat, està emparada per la llei i avalada per un comitè d'experts. Extraordinàriament dur, però reglamentari, perquè tant els metges com els jutges li donaven la raó. I ja que en vida no l'hem pogut deixar tranquil·la, almenys Noelia descansa en pau. La segona notícia és d'aquelles que glacen la sang i al mateix temps escalfen els nervis. L'ingrés hospitalari d'un nen de tan sols un mes per agressions sexuals causades presumptament pels seus pares és tan complicat d'entendre que costa posar-hi les paraules adequades. Que la mare fos infermera i que la parella s'hagués sotmès a un procés de fecundació obliga a preguntar-se fins a quin punt cada casa aparentment convencional pot amagar un infern. Gràcies als protocols, l'infant podrà estar allunyat dels sospitosos, tot i que les seqüeles l'acompanyaran per sempre. Ningú té dret a esgarrar una vida acabada de començar d'aquesta manera. Que ho hagin pogut fer unes persones que volien ser pares és senzillament monstruós. Ja ho va dir amb encert el fiscal del cas del crim de la Guàrdia Urbana, el mal gratuït existeix, i no només existeix, sinó que viu allà on menys t'ho podries esperar. Perquè la vida, en el fons, és més fràgil del que ens pot semblar. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I a Núria Pujades. Bon dia, Núria.
Bon dia.
És un dissabte d'operació sortida de Setmana Santa.
Més de 270.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona, una mica més de la meitat dels que el Servei Català de Trànsit calcula que sortiran fins aquest dissabte al migdia. Els problemes principals s'han registrat a l'autopista AP7 amb cues quilomètriques.
Continua tallada la circulació de l'R11 de Rodalies entre Flaçà i Figueres.
Per un accident en què un tren ha xocat contra un arbre caigut a la via. S'ha hagut d'evacuar 165 passatgers, però no hi ha hagut ferits. S'ha restablert un servei alternatiu per carretera.
L'Orient Mitjà arriba al primer mes de guerra sense senyals de desescalada.
Aquesta matinada, un atac de l'Iran contra una base aèria a l'Aràbia Saudita ha deixat almenys 12 militars nord-americans ferits. La Casa Blanca pronostica que encara queden com a mínim 15 dies de guerra, mentre a nivell diplomàtic hi ha moviments per una reunió presencial els propers dies amb la mediació del Pakistan.
La Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron.
Segons avança el periòdico, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges i infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau i també els del CAP, Roger de Flor.
Aquesta matinada avançarem els rellotges una hora per passar a l'horari d'estiu. A les dues seran les tres.
Un canvi que fem cada any, però que continua generant debat a Europa. Tot i que el Parlament Europeu i molts ciutadans el volen eliminar, els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix adoptar. Per això el canvi d'hora continua vigent.
Primera factura i de les cares del virus FIFA al Barça, Rafinha estarà 5 setmanes de baixa. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger. Sí, el brasiler té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer dijous a l'amistós entre el Brasil i França. Es perdrà els quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid i podria tornar pel clàssic del 10 de maig. Mentrestant, la selecció espanyola es va guanyar ahir per 3-0 Sèrbia en un amistós de preparació pel Mundial amb els blaugranes Cubarsí, Pedri, Fermín i Lamin com a titulars i Ferran i Olmo que van entrar a la segona part.
Amistós innecessari i de costellada, igual que aquest partit en què Rafinha es va tornar a lesionar, tercera lesió, a la mateixa cuixa, i es perd el tram final de temporada amb aquesta decisió que és pèssima, que és muntar una aturada de seleccions just en el tram en què et jugues tots els títols de clubs de la temporada. Tindrem temps de fotre una rajada encara més important a quarts de 9 del matí, perquè és una notícia que, sens dubte, deixa molt tocat al Barça. La bona notícia d'aquestes últimes hores pel Club Blaugrana, important victòria del Barça de bàsquet a l'Euroliga contra l'Estrella Roja de Belgrat.
Sí, els blaugranes es van imposar per 92-88 a la pròrroga. Aquesta victòria permet al Barça guanyar el bàsquet a baraj al conjunt serbi i acaba la jornada en vuitena posició en un triple empat amb el setè, el Panathinaikos grec, i el sisè, el Žalgiris lituà, que serà el proper rival del Barça.
En Fórmula 1, aquesta hora comença la classificació del Gran Premi del Japó.
Kimi Antonelli ha fet el millor temps en la tercera sessió dels entrenaments lliures per davant de George Russell i Charles Leclerc. I en ciclisme, avui es correrà la sisena etapa de la Volta a Catalunya entre Berga i Caral, un recorregut de 160 quilòmetres amb dos ports de primera categoria i un de categoria especial. Jonas Vingegaard és el nou líder de la General.
Cap de setmana molt pendents de la baixada de les temperatures i sobretot també del vent. Enric Agut, bon dia.
Bon dia, Roger. Sí, però de moment el dia serà tranquil fins a la tarda, quan començarà a arribar aquest front que ens portarà aquest canvi de temps que tu anunciaves. Durà primer neu al Pirineu, a l'Alt Pirineu, aquesta tarda vespre, i el vent començarà a pujar d'intensitat. La cota de neu també anirà baixant i passarà dels 1.400 metres ràpidament al vespre als 600 metres. És un canvi sobtat. A la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, i nevarà bé. I entre aquesta tarda i demà poden caure més de 10 centímetres a partir dels 900 metres i a cotes altes acumular-se neu nova de 30 o 40 centímetres en tot l'episodi. També de nit i matinada la nevada pot saltar a la resta del Pirineu. I demà diumenge també destaca i molt el vent. Un vent fort, podem parlar directament de temporal de vent, al Pirineu amb torb. També hi haurà ventades a comarques de Girona amb avisos activats. També ventades en d'altres indrets, com pot ser el Pla de Lleida, comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i al sud de les comarques de Barcelona. Ara mateix fa fred, Cardona marca 0 graus, Cassà a la Selva 2, Camarasa 1 grau i Benissanet 5.
L'actuació més important d'aquestes últimes hores dels bombers pel vent ha estat com a conseqüència de la caiguda d'aquest arbre que explicàvem en titulars. 167 passatgers van haver de ser evacuats ahir a la tarda d'un tren de la línia R11 de Rodalies que va xocar contra un arbre que havia caigut a la via a Sant Jordi d'Esvalls, gironès. No hi va haver ferits, però la topada va afectar la catenària. La circulació de trens continua suspesa entre Flaçà i Figueres amb transport alternatiu per carretera. Ara s'investiguen les causes d'aquest incident, segons ha apuntat aquesta emissora Antonio Carmona, portaveu de Renfe a Catalunya.
Ara s'han d'analitzar les causes. Evidentment, l'incident s'ha produït per aquesta caiguda de l'arbre i l'atropellament del tren que s'ha vist implicat en aquesta situació, que ha provocat la detenció del mateix entre Sant Jordi i Esvalls i Camallera. S'ha d'analitzar per què hi ha caigut aquest arbre.
El relat d'una de les passatgeres que anava dins del tren i explica com va ser la topada.
El tren ha fotut una sotregada terrible i la gran sort és que la major part del tronc ha quedat a sobre de la catenària. Tot i així, la cabina ha quedat destrossada. El maquinista s'ha fotut un susto terrible, ha sortit disparat, diguent-li a la gent que s'anessin cap a darrere.
Déu-n'hi-do. Molt de compte aquest cap de setmana també amb el vent, amb aquests avisos que ara apuntava també l'Enric Agut. 7 i 8 minuts.
Avui el suplement,
tertúlia amb Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal a Jerusalem i també a Washington, avui que es compleix un mes exacte de l'inici de la guerra a l'Iran. A partir de les 9, també la previsió meteorològica dia a dia de la Setmana Santa. Des d'avui fins dilluns de Pasqua, molta pressió per l'Enric Agut per encertar-la, perquè molta gent es juga a les vacances. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, avui amb una banda sonora molt especial.
Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer...
I és que Maica Navarro ha entrevistat aquesta setmana el seu ídol, és Rubén Blades, i evidentment ens ho vindrà a explicar amb els seus millors moviments de maluc. Maica Navarro, per cert, que tindrà una sorpresa que no s'espera avui a l'hora negra. A partir de les 10, una mica de misteri. A les 11, les aventures del Xavier Aldecoa, avui ens porta fins a Tanzània. També saludarem Lídia Heredia, que ens espera des de Washington, i a partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem amb el Pep Noguer, avui reivindicant un dels plats més nostrats de la cuina catalana, el fricandó. 6 minuts per un quart de 8.
L'informatiu del suplement.
Tenim en marxa la primera part de l'operació sortida de Setmana Santa. Fins aquest migdia a les 3 està en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit. S'espera que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona un total de 580.000 vehicles.
Ahir, més de 270.000 vehicles ja van sortir de l'àrea metropolitana. El Servei Català de Trànsit recorda, però, que l'operació sortida tindrà dijous en una segona fase. Els Mossos desplegaran fins al dilluns de Pasqua més de 1.600 agents i faran més d'un miler de controls. Els principals problemes ahir a la tarda es van registrar a l'autopista AP7 per un accident a l'altura d'Altafulla que va provocar cues de fins a 12 quilòmetres en sentit Tarragona.
A partir de les 8 al suplement, saludem el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, pel que fa a les vacances, incertesa global i encariment de preus que no ha afectat de moment les contractacions de viatges per Setmana Santa.
Segons la vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges, Rosa Murlà, hi ha hagut la mateixa demanda o més per viatjar a destinacions catalanes o europees, les típiques d'aquesta època de l'any. Ho explicava al Catalunya Migdia.
Pràcticament no ens ha afectat. Nosaltres hem fet una enquesta entre tots els nostres associats i el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat o més, o lleugerament superior.
Els aeroports també noten l'operació sortida de Setmana Santa. Només aquest divendres, a la T1 i a la T2 de l'aeroport de Barcelona, hi va haver més d'un miler d'operacions, però l'augment de vols coincideix amb les complicacions que hi pot haver a l'aeroport del Prat aquesta Setmana Santa, perquè hi ha prevista també una vaga dels serveis de terra, en aquest cas de Ground Force, a partir de dilluns que ve.
La companyia treballa amb aerolínies com Lufthansa o Air Europa, entre d'altres. També amenaça amb vaga Menzies, l'empresa Menzies, però els seus treballadors han suspès la protesta per donar temps a la companyia per negociar.
I avui també ens fixem, en aquest cas, encara lligat amb els aeroports, des d'una vessant més política, Euskadi gestionarà al costat del govern espanyol els seus aeroports. Ho han signat Pedro Sánchez i el Landacari i Manol Pradales després d'una reunió a la Moncloa en què han acordat la creació d'un òrgan bilateral per gestionar les instal·lacions basques.
Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en matèria aeroportuària. Creo que és un dia muy importante.
Es tracta d'una iniciativa similar a la pactada entre el PSC i Esquerra per investir Salvador Illa, en aquest cas, però no hi ha hagut gairebé progressos pel que fa a la gestió compartida dels aeroports catalans.
Aquesta matinada, a les dues seran les tres, avançarem el rellotge una hora i, per tant, passarem a l'horari d'estiu, un canvi que fem cada any, però que continua generant debat a Europa. Tot i que el Parlament Europeu i molts ciutadans el volen eliminar, els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix adoptar. Per això, el canvi d'hora continua vigent, Cèlia Forment.
La Unió Europea no ha aconseguit eliminar el canvi d'hora, malgrat el suport majoritari del 85% dels ciutadans i institucions. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, ha confirmat a 3CAT Info que l'eliminació del canvi horari continua sent una prioritat per l'organisme, però que el bloqueig persisteix al Consell d'Europa.
Des del Grup Socialista defensem que l'eliminació d'aquest canvi d'hora permetria una solució estable, que milloraria la salut pública, la conciliació i l'eficiència també econòmica, i a la vegada evitaria fragmentacions dins de la Unió. Però en això cal una implementació europea que avui hem de construir.
Associacions com Time Use Initiative pressionen perquè la fi del canvi d'hora no caigui de l'agenda política europea i recorden que l'horari d'hivern és el més beneficiós per als ciutadans. Marta Junquer és la portaveu.
Quedar-nos amb l'horari d'hivern i, a més, amb la franja horària de les Canàries, perquè això ens permetria viure més d'acord amb el nostre horari natural.
Mentrestant, sense acord ni estudi d'impacte definit, els rellotges continuaran avançant i endarrerint-se cada primavera i tardor.
L'Orient Mitjà arriba al primer mes de guerra sense senyals de desescalada a la regió i amb una crisi econòmica que ja afecta tot el planeta. Avui fa just un mes que Donald Trump anunciava d'aquesta manera l'inici de les operacions militars a l'Iran.
A short time ago, the United States military began major combat operations.
Doncs bé, un mes després, ara el gran mal de cap de Donald Trump és l'estret d'Hormuz, on el règim iranià ha bloquejat el trànsit de petroliers que subministren el 20% del combustible mundial. Sense perdre el sentit de l'humor, ahir Trump feia broma amb rebatejar l'estret d'Hormuz com l'estret de Trump.
They have to open up the Strait of Trump. Hormuz.
Bé, però més a banda, aquesta matinada un atac de l'Iran contra una base aèria a l'Aràbia Saudita ha deixat almenys 12 militars nord-americans ferits, dos d'ells de gravetat, i danys a diverses aeronaus militars dels Estats Units. A la sortida de la reunió del G7 a París, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que espera que la guerra s'acabi en qüestió de setmanes i no de mesos. Des de París, Isabel Galí.
El secretari d'Estat nord-americà creu que la guerra durarà entre 2 i 4 setmanes més i que no caldrà posar tropes sobre el terreny. Temps suficient, ha dit Marco Rubio a l'acabar el G7, per poder eliminar l'arsenal militar i nuclear iranià.
L'Iran ja estava dèbil abans. Quan acabem amb ells, les properes dues setmanes encara seran més febles i no podran amagar-se darrere aquestes armes i aconseguir una arma nuclear, cosa que seria una bogeria.
Rubio també ha parlat d'establir un sistema a l'estret d'Hormuz perquè no el controli l'Iran, que ha insinuat que posarà peatges per poder-hi navegar.
Un dels reptes immediats és que l'Iran vulgui imposar un sistema de patrulles a l'estret d'Hormuz, i això no només és il·legal, sinó inacceptable i perillós pel món, i és important que el món tingui un pla per confrontar-lo.
La d'acompanyar vaixells per Hormuz és una missió a la qual els aliats europeus sí que participaran, però només quan els bombardejos d'un cantó i l'altre hagin acabat.
Gràcies, Isabel. Aquestes últimes hores, Israel i els Estats Units han atacat l'Iran, on aquesta nit han mort almenys 5 persones i 7 més han resultat ferides al nord-est del país persa.
També han atacat una instal·lació nuclear al centre de l'Iran sense que hi hagi víctimes ni fugues. A Israel hi ha un mort i dos ferits a Tel Aviv pels atacs de l'Iran i l'exèrcit també ha interceptat el primer míssil de la guerra llançat des del Iemen cap a territori israelià.
En paral·lel a aquesta escalada bèl·lica, la via diplomàtica continua oberta. Washington i Teheran han començat converses indirectes amb la mediació del Pakistan que podrien desembocar en una possible reunió presencial els propers dies. Als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Després de 4 setmanes de guerra contra l'Iran, els Estats Units de Donald Trump fan mans i mànigues per aturar-la en benefici propi, per dos motius. En primer lloc, l'econòmic, perquè la guerra està sortint molt cara a les arques públiques nord-americanes. La munició comença a escassejar i els míssils de mig milió de dòlars no es produeixen d'un dia per l'altre. I l'altre motiu és el de la caiguda en picat de la popularitat de Donald Trump, a qui la guerra, iniciada per ell, s'ha convertit en una patata calenta que es vol expulsar de pressa de les mans. Aquest dissabte, de fet, s'esperen nombroses manifestacions arreu dels Estats Units en contra de la seva política. Per tot plegat, Trump està enfurismat amb els aliats de l'OTAN, a qui amenaça d'abandonar perquè considera que l'han deixat a l'estacada.
Simplement no hi eren, i això farà guanyar molts diners als Estats Units, perquè gastem centenars de milers de milions de dòlars l'any a l'OTAN per protegir-los. I sempre hi hem estat per ells, però ara, basant-nos en les seves accions, suposo que no hi hem de ser, oi?
Les últimes hores, Donald Trump ha mantingut el mantra que repeteix des de l'inici: la guerra està guanyada i el règim dels ayatolars està acabat. El president dels Estats Units també ha confirmat l'enviament de prop de 4.000 soldats més a la regió, tot i que ara per ara no es contempla la possibilitat que trepitgin territori iranià.
Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 8 del matí. La Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron. Segons avança el periòdico, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges i els infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, i també els del CAP Roger de Flor, els centres sanitaris que van atendre el nadó de només 6 setmanes, que continua a cures intensives.
Els pediatres d'aquests centres van atribuir els hematomes genitals del nadó a una sonda d'orina que li van posar a l'Hospital del Mar, on li van fer un estudi bacteriològic per un episodi de tos i vòmits. Els investigadors volen saber si els sanitaris van veure si alguna de les lesions del nadó eren compatibles amb els abusos i quin va ser el comportament dels pares, que continuen en presó provisional. Els Mossos ja han interrogat els avis i la setmana que ve continuaran amb les investigacions a l'entorn de la família.
El Ministeri de Sanitat s'obre a estudiar un canvi legal per evitar que les peticions d'eutanàsia es puguin encallar als tribunals. És el que plantejaran diputats del Parlament al Congrés de Madrid arran del cas de la jove Noelia, que ha tardat 600 dies a rebre l'assistència per morir després dels intents del seu pare d'aturar-ho per la via de la justícia. Precisament el Suprem ha de decidir aviat si terceres persones com familiars poden frenar casos d'eutanàsia. Des de Madrid, Dani Sandiaja.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat el dret de la Noelia a disposar, ha dit, de la seva vida i de la seva mort davant de les pressions de grups ultra. Una referència a la batalla legal d'advocats cristians contra la seva eutanàsia. Per això García veu bé escurçar els terminis judicials de la mort digna.
És una llei que és molt garantista i que en la majoria de los casos la gente que ha pedido ha podido ejercer su derecho, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
La modificació legal que plantegen els diputats del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP limitaria a 20 dies els temps per recórrer una eutanàsia als tribunals i només es podria fer a les instàncies més altes, com els Tribunals Superiors de Justícia i el Constitucional. Un altre tribunal, el Suprem, es reunirà al mes de maig per decidir si una tercera persona té legitimitat per aturar una eutanàsia. La sala contenciosa ha de resoldre un recurs de la Generalitat sobre un altre cas d'un familiar que ha intentat frenar la mort assistida del seu fill de 55 anys. La sentència marcarà el camí a la resta de tribunals.
La justícia tanca el cas de 55 avis que van morir durant la Covid a la residència de la tercera edat Palacent, a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental. No hi ha negligència dels treballadors del centre i les morts es poden atribuir a la pandèmia. És la conclusió que arriba a l'Audiència de Barcelona en una resolució a la qual ha tingut accés aquesta emissora. El jutjat d'instrucció de Sabadell ja havia arxivat el cas l'any 2024 i ara, amb aquesta decisió de l'Audiència, ja no es pot recórrer a cap instància judicial més. Maria Núria Rebella.
Han calgut 5 anys d'investigacions i fer un informe forense detallat de les 55 víctimes mortals perquè els magistrats arribin a aquestes conclusions. Marc Molins, advocat dels responsables de la residència, en unes declaracions a aquesta emissora.
Són la malaurada conseqüència d'una situació que vam viure tots i que defineix com a inesperada, desconeguda, insòlita.
Aquesta resolució ja no es pot recórrer. Els morts d'edat avançada i patologies prèvies probablement es van contagiar el dia abans que es confinés la residència, quan es va fer una festa de comiat amb els seus familiars que va aplegar molta gent en una sola sala. Algunes de les famílies de les víctimes mortals van querellar-se contra els responsables del centre perquè van considerar que no s'havia atès correctament els seus familiars. Van parlar de caos i desinformació.
7 i 20 minuts.
Si me produce rubor ahora reconocer todo lo que estoy reconociendo y los delitos cometidos... Ahora yo soy pues, un apestado social, porque al fin y al cabo...
Aquest que sentim és Pablo Crespo, número 2 de la trama Gürtel i mà dreta de Francisco Correa, el cap de la trama, a qui el jutge ha deixat en llibertat condicional. El polític gallet ha complert dues terceres parts de la condemna després de passar més de 12 anys a la presó, els tres últims en tercer grau. Va ser condemnat a penes que sumen més de 70 anys de presó.
L'Audiència Nacional considera que hi ha poc risc de reincidència perquè la trama va ser desmantellada el 2009 i també valora el bon ús del règim obert. El jutge, la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés al diari El País, destaca també que ara Crespo treballa en un bufet d'advocats a Madrid i que té un suport personal i familiar vinculant i positiu que facilitarà la seva reinserció. Un cop sortint llibertat, ja només quedarà a la presó el considerat cap de la trama, Francisco Correa, que està en règim de semillibertat amb control telemàtic.
Els Mossos han detingut 3 persones i han intervingut un vehicle en el marc de l'operació Campai Pista, es tracta del balanç encara provisional, d'una operació contra els lladres multireincidents que roben a les carreteres i que es va fer ahir a les vies ràpides de Catalunya. També s'ha identificat més de 200 persones amb 180 antecedents. Una de les vies on s'han fet més controls és a l'AP7, que concentra el 85% dels delictes. Ara és un quart i mig de 8 del matí. Avui la cultura té nom de la Ludwig Band. I és que la Ludwig Van ha fet vibrar la Mirona de Sal en el tret de sortida del Festival Estrenes. Ahir a la nit, la banda creada a Espolla, a l'Alt Empordà, va repassar les cançons del seu últim àlbum, Pel barri es comenta, amb totes les entrades exaurides davant d'un públic entregat que va ballar i corejar les seves cançons. També van fer sonar alguns dels seus grans èxits, com Judas i Contraband. Yo quisiera cantar.
Una hora abans de la Ludwig va ser el torn de Sílvia Pérez Cruz en el primer dels seus dos concerts, que també va penjar el cartell d'entrades exaurides. L'empordanesa va oferir un recital a l'Auditori de Girona amb peces del seu nou disc, encara sense publicar, que ja es va presentar dijous al Liceu.
La bona filla de Júlia de Paz clausura avui el Festival de Cine d'Autor de Barcelona, Aldà.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
Me dejáis solo, tía.
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
El film arriba després d'Arta, que va guanyar un Gaudí i que ja abordava el tema de la violència masclista i la vicària. De Paz hi va treballar fent entrevistes amb moltes dones víctimes que compartien experiències. Uns relats que van acabar construint el film, que avui tanca el dia i que narra la història de la Carmela, interpretada per la debutant Kiara Arancibia, una adolescent que els pares separats a qui la llei obliga a passar temps amb el pare, malgrat que és un agressor. Janet Novas, Julián Villagrán i Petra Martínez completen el revertiment de la pel·lícula que arribarà als cinemes el 10 d'abril.
Vamos desde... Esa parte no salía en clase. Vamos desde ahí.
I aquest que sentim és el Dani de la Orden, que acaba de rodar diferents localitzacions de les comarques de Barcelona. La pel·lícula El director, un thriller sobre els conflictes de la premsa amb els poders polítics i econòmics i a través de la figura del director d'un diari de Madrid. En aquest cas, adapta la novel·la homònima del director del David Jiménez, que va dirigir El Mundo. Una cinta que compta amb la participació de 3CAT, Òscar Callau.
Assistim a una de les jornades del rodatge del director en un gran edifici d'oficines de Cornellà de Llobregat, ambientat fins l'últim detall com la redacció d'un gran diari de Madrid. és l'escenari on Dani de la Orden mostrarà la lluita entre un director compromès amb la recerca de la veritat i la integritat periodística i els alts executius de l'empresa editorial, sempre disposats a traslladar a la redacció les pressions dels poders polític i econòmic.
Realment el pas de la comèdia a una pel·lícula que jo dic de gente contra G parlant de temes importants, no sé com anirà, s'ha de veure, jo m'estic sentint molt a gust des de sempre aquest tipus de pel·lícules, de les notícies, de la veritat del moment i com funciona el periodisme, veus que és un món molt competitiu, és molt complicat treballar la veritat pura.
El director de Dani de la Orden arribarà a les pantalles el 27 de novembre.
L'informatiu del suplement.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
L'informatiu del suplement.
Quatre minuts per dos quarts de vuit del matí. El Barça ja sap l'abast de la lesió de Rafinha. Vial Cadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
El brasiler estarà de baixa 5 setmanes i es perdrà l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid, aquests quarts de final, i també un moment crucial de la Lliga. Per tant, el tram decisiu de la Lliga sense Rafinha, amb aquest Barça que, evidentment, es juga al desenllaç d'aquesta temporada amb la Lliga en joc, la Champions en joc, i en cas d'unes hipotètiques semifinals de la Champions, Rafinha tampoc arriba. Biel.
Exacte, i les proves que se li van fer ahir van determinar que té una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer dijous en un amistós entre Brasil i França. El jugador del Barça ara torna a Barcelona per començar el tractament pertinent. Rafinha, per tant, com deies, es perdrà aquests quarts de final de la Champions i podria tornar pel clàssic del 10 de maig. Seguint amb futbol internacional, la selecció espanyola va guanyar Sèrbia per 3-0 ahir amb els blaugranes Cubarsí, Pedri, Fermín i Lamine Yamal de titulars, i a la segona part també van jugar Olmo i Ferran, que va donar l'assistència del tercer gol al català Víctor Muñoz, que debutava.
Un debut soñado, yo creo que bueno, estoy muy feliz, muy agradecido a los compañeros, al seleccionador por la oportunidad. La verdad que me he sentido muy bien, muy arropado desde el primer día que llegué, gracias a este grupo que es increíble, y bueno, la verdad que ha salido todo redondo.
Els altres dos gols els va fer Oyarzábal. El porter del Barça, Joan Garcia, va ser descartat per un De La Fuente que considera indiscutible Unai Simón. El migcampista del Barça, Marc Bernal, també va debutar amb la selecció espanyola sub-21, que es va imposar per 0-7 a Xipre. El Berguedà va disputar 53 minuts, mentre que el jugador del Girona, Joel Roca, va jugar tot el partit. Dos jugadors blaugranes més també s'han enfrontat en l'amistós entre Anglaterra i Uruguai. Marcus Rashford ha estat titular pel conjunt britànic i ha jugat 60 minuts, mentre que Ronald Araujo ha disputat tot el partit a les files de l'equip sud-americà. El central del Barça ha protagonitzat una dura entrada sobre Foden en un compromís que ha finalitzat amb empat a 1. I encara en futbol, a la Lliga F, avui a les 12, Badalona, Wimanalama, i a les 4, Espanyol, Llevant. En bàsquet, important victòria del Barça a l'Eurolliga, 92-88 a la pròrroga contra l'Estrella Roja de Belgrat. Un triomf liderat pels 18 punts de Claiborne i els 12 punts, 8 rebots i 6 assistències de Satoranski. El tècnic Xavi Pascual ha celebrat aquesta victòria després de la mala ratxa post-copa.
Sempre crec amb el meu equip, amb els meus jugadors i amb les possibilitats, més enllà de que era una situació dura. Dura per ells i dura per mi, dura per tot l'estaf i dura per tot el club, molt dura. Ho hem passat molt malament després de la Copa del Rei.
Aquesta victòria permet al Barça guanyar el bàsquet a baratge al conjunt serbi i acabar la jornada en vuitena posició en un triple empat amb el setè, el Panathinaikos grec, i el sisè, el Žalgiris lituà. Precisament el Žalgiris serà el proper rival del Barça el dijous 2 d'abril. Avui hi haurà jornada a ACB i el Manresa visitarà el Breogán a les 6 de la tarda. El Lleida jugarà a la pista Belgranada a les 8 i el Girona rebrà a Fontejau al Madrid a les 9. En motor tenim en marxa la cursa de classificació del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 i el Mundial de MotoGP avui a les 9 del vespre es disputarà la cursa sprint del Gran Premi dels Estats Units en directe a l'univers MotoGP parlat de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El campió del món Marc Márquez ha marcat el ritme a la primera jornada d'entrenaments. S'ha quedat a 63 mil·lèsimes del rècord absolut de la pista que té Maverick Viñales. I avui es disputarà la sisena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, un recorregut de 160 quilòmetres entre Berga i Caral amb dos ports de primera categoria i un de categoria especial. Jonas Vingegaard és el nou líder de la general, el danès del Bismarck S-Bike. Va guanyar en solitari la cinquena etapa al Coll de Pal.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Som a Catalunya Ràdio. Avui els meus ídols, Héroes del Silencio, un viatge de nostàlgia cap al passat, amb el Blai Mercè i l'Olga Avalós. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Quina il·lusió és
escoltar... Herois del Silenci.
Entre dos tierres, la veritat.
Amb l'Enrique Bumburi, aquí últimament confonen amb Bad Bunny. Hi ha gent fins i tot que va intentar comprar entrades per Bad Bunny i es va quedar amb Enrique Bumburi i després es van portar una decepció. I li van haver d'explicar qui era Enrique Bumburi. Que va...
Mira, sempre és una bona excusa clar. Per conèixer Bumburi, tu.
Quina cançonassa ara està pensant. I quina addicció, eh?
Sí. No, és una cançó que va creixent...
Com marca les vocals, eh?
I com obre la boca, Bumburi, quan canta. És que sempre recordaré un moment de... Una de les primeres actuacions d'Héroes del Silencio a televisió, que van fer playback, me'n recordo, i Bumburi, o sigui, és com... Era com un... Tenia una boca enorme... I me'n recordo que estar a casa i pensar, uau, què és això, no?
Garganta profunda,
i a més un grup de Saragossa que penses, uau, Saragossa és capaç de fer aquestes coses, perdó, però...
Què et passa amb Saragossa? Quin problema tens amb Saragossa?
No tinc cap problema, però a vegades... Sí.
Home, Saragossa...
Quan neix un grup així...
L'Iño Gusano,
sí,
Amaral, Tachenko... A veure...
Sí, tens raó, hi ha molts grups de Saragossa...
Olga.
Però a vegades...
L'escena aragonesa és molt potent.
Sí, però quan penses en altres ciutats, comences a lucubrar com s'ha gestat allò allà, no? O sigui, com et s'han unit aquelles persones per fer aquell grup en aquell context, no? Però bueno, això són
després
ja coses meves, coses meves.
T'explicaré la meva teoria quan sentim una altra cançó d'aquí una estona. Però estem escoltant Entre dos tierres. Per mi, aquesta cançó... explica moltes coses d'Héroes del Silencio, entre les quals el per què van triomfar tant a Alemanya. És, al·lucinant el que va passar amb Héroes del Silencio.
Estem parlant dels anys 90, no?
Sí, sí,
aquest
sí.
Temes dels 90, no?
I jo crec que grups com Rammstein potser no haguessin existit.
Què dius?
Sense Héroes del Silencio.
Home. Jo vaig al·lucinar amb el documental aquest que hi ha a Netflix, que es diu Silencio y Rock and Roll, sobre la vida i la història d'Héroes del Silencio. I clar, són d'una generació anterior una mica a la meva adolescència. I vaig recuperar tota la història i vaig flipar amb les imatges de com ho rebentaven cantant en castellà a Alemanya, no? I el fenomen fan, com d'extraordinari va ser i com va arribar el fenomen Héroes del Silencio fins allà.
Sí, de fet, crec que els Héroes del Silencio van arribar a gravar Entre dos tierras en anglès, pensant ja en aquesta projecció internacional, però els hi va sortir fatal, i es veu que aquesta gravació no ha sortit mai, i van decidir tirar endavant amb el castellà, i mira, i els hi ha anat bé.
I entre aquests fans hi havia Till Lindemann. Cantant de Rammstein. Ofertes buenas y quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes mucha suerte. Abrir tanto la boca.
Un moment. Puja, per favor. I vam posar alguna guitarra més, crec.
Sí, puja. Una mica d'eco, també.
Déu-n'hi-do. Disculpeu-me, audiència, que us acabeu de despertar, però hem posat aquí una mica de Rammstein.
Això t'ho posen de festa i què?
Sí, de festa. El que passa és que són 8:15 del matí. Ja, no sé ben bé si seria aquest context.
A mi això em sona com si fos Hansi Flick fent un gag del Polònia.
Però aleshores, pregunta. És a dir, ho van rebentar a Alemanya i Rammstein, que deuen ser una mica més joves que ells, s'hi van emmirallar i fins i tot van versionar les seves cançons.
No, la versió aquesta és relativament recent. I és d'en solitari. La firma ella en solitari, però jo sí que crec que el cantant de Rammstein va ser un d'aquests fans d'Héroes del Silencio.
Entre dos tierras segurament és la seva gran cançó, però Maldito Duende també la segueix. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas se
Sí, sí, estàvem fent karaoke, és que...
Home, és que... És el que deies... Bueno, és els temes d'Héroes del Silencio també ens han acompanyat durant moltes dècades, ja. O sigui, aquest tema és de l'any 1990,
I el que diria és que és el segon tema del disc Senderos de Traición, que la primera cançó del disc és Entre dos tierras. O sigui, hi ha algun disc espanyol amb un inici tan potent...
I a més produït per Phil Manzanera, si no m'equivoco.
Sí, membre de Roxy Music.
Llavors, que els va veure en directe en el primer disc i va dir, no estan malament. I llavors els hi va produir com els dos següents discos, que són els que realment van petar-ho amb aquests dos discos.
Us recomano que recupereu la versió de Rafael de Maldito Duende.
Que la vam punxar,
És pràcticament igual. És pràcticament igual.
Sí, sí.
La veu i la manera de cantar. Per tant, vull dir, estic segur que Bunbury és una mica fill de Rafael. Las palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado.
Queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso. Sabe a pan la catedral, es tu cuerpo.
La Chispa Adequada és una cançó del quart disc de Héroes del Silencio, Avalancha, l'últim disc que van publicar abans de separar-se l'any 96.
Com totes les bandes de rock, sí, que es van separar pels egos i per les drogues, bàsicament.
Sí, sí, sí.
Pels excessos.
I esgotament, també, perquè estaven fent una gira mundial per tot arreu. Sí.
Com tots.
El mateix guió de sempre. I després van tornar l'any 2007.
És veritat, vam fer una gira.
Jo els vaig anar a veure al circuit Ricardo Tormo de València.
Home.
I crec que és el concert més caòtic on he estat.
Per què?
Perquè gairebé la meitat dels assistents no van poder arribar.
Carai.
Es van col·lapsar les
carreteres. Van comprar entrades per Bad Bunny, també.
Sí, també pot ser. No, es van col·lapsar les carreteres. No, no, es va fer un tap allà de trànsit, no podia arribar ningú. Jo recordo que vaig amb el meu amic amb qui anava, vam fer autostop per poder-hi arribar, i al final ho vam veure tot, que riu tant del Primavera Sound. Ho vam veure tot des de lluny, amb la pantalla, i vam quedar allà tirats i vam tornar també amb autostop, una aventura. Però mira, vam dir, jo vaig estar allà, a l'últim concert d'Héroes del Silencio, a València, de 2007. Ya no puedo darte el corazón. Olga, tu deies fa un moment que no hi ha, que l'escena de Saragossa... Doncs un dels grans referents de l'escena de Saragossa són els Mas Birres, una banda que va acabar abans d'hora per la mort dels 36 anys de Mauricio Aznar, el cantant, per les seves addiccions a l'alcohol. I, precisament, Enrique Bunbury va trucar-lo un parell o tres de vegades i li va demanar de fer una versió de Puesta por el Rock and Roll, que crec que és una cançó que reflecteix molt l'esperit de qualsevol cantant de rock and roll o qualsevol persona que té un grup de rock and roll. I es veu que es va emocionar molt el Mauricio Aznar de la versió que van fer Héroes del Silencio. I això surt a la pel·lícula L'Estrella Azul, que la recomano moltíssim, de Javier Macipe, on explica tot el viatge que va fer aquest Mauricio Aznar per Llatinoamèrica, seguint els passos de Tahualpa i Yupanqui, i després doncs, fent aquestes cançons i sent un mite de l'escena saragossana que es va apagar abans d'hora.
Sí, i amb el cas de Bunbury, clar, quan van acabar els Héroes del Silencio, clar, després què passa, no?, quan tens un grup tan...
Una brillant carrera en solitari,
una,
jo diria.
Clar, llavors ha estat l'únic, no?, dels Héroes del Silencio que d'alguna forma s'ha trobat el seu propi camí, i Bunbury de seguida va formar part d'aquesta mena de star system, no?, d'estrelles del rock en castellà. I em va fer molta gràcia que l'any 2002 el Jaime Urrutia, us en recordeu de Jaime,
sí,
Urrutia?
Gabinete Caligari.
De Gabinete Caligari, va intentar unir alguns d'aquests rockstars com Loquillo, Andrés Calamaro, etc, etc, amb un disc que es deia Jaime Urrutia i Amigos, que cada un va gravar una mica per separat i després van unir les veus, però conté temes com aquest amb la veu de tots aquests noms.
Voy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás y
hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás.
I jo em quedo amb un Bunbury, de tots aquests, de tota aquesta colla,
sí,
eh? Et diria.
Home, el Bunbury i Calamaro van fer un disc junts, sí, també, vull dir que han seguit col·laborant, i bueno, és com aquesta mena de generació de rockers que s'han reconvertit en crooners, no? En crooners hispans, per dir-ho així. I dintre de la carrera de Bunbury també hi ha algunes perles interessants. A veure si us sona aquest tema. Queda, bueno, això és Janet.
Que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras.
A Janet li podrien dedicar una secció, no?
Sí, perquè és una discografia molt desconeguda.
Més, ara fa molt poc actual Palau de la Música, fa un any Selena Gomez la va versionar, està bastant d'actualitat.
Doncs Bunbury també l'ha versionat.
Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan.
Queda solo el silencio que hace estallar.
Diria que si poso en una balança la carrera en solitari de Bunbury i la trajectòria d'Héroes del Silencio, guanya la trajectòria en solitari de Bunbury.
Home, almenys per longevitat, segur.
Jo sóc molt més fan
però
de Bunbury que d'Héroes.
Però Bunbury té molts més matisos.
I em passen molt pocs, sí, solistes que han fet la seva carrera després del seu grup.
Doncs dit això, acabem amb Bunbury, va.
Me calaste hondo y ahora me duele.
Això és quasi Tom Waits.
Això és Tom Waits.
Total,
això és del disc Infinito.
Sí, sí.
És el tema Infinito, de fet, que és un dels primers grans èxits que va tenir Bunbury després d'Héroes del Silencio. I aquí és com que és la seva declaració d'intencions, no? Doncs ara faré aquesta mescla de cabaret, Tom Waits, també reminiscències Johnny Cash, no?, que hem sentit,
sí,
abans.
Amb L'Hombre de Negro.
L'Hombre de Negro. I comença, doncs, a vestir aquests espectacles, això, amb molts instruments i gairebé com si fos un espectacle de petit teatre, no?, o de cabaret.
Avui, Héroes del Silencio, però, evidentment, hem parlat d'Enrique Bunbury, el frontman, el líder que els va capitanejar durant una pila d'anys i que després també, doncs, va fer carrera en solitari. Gràcies, Blai, Mercè i Olga Valós. Que tingueu
moltes
bon dissabte.
Gràcies.
Ara tornem.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Qui creus que et pot haver enviat aquesta coca?
Mare, jo penso que el meu marit, el Joan.
Joan, per què li has volgut enviar aquesta coca a l'Ester?
Portem una temporada bastant xof. I jo vaig pensar que el millor era que m'ajudéssiu a endolcir-li una miqueta més la vida.
Carolina, per què li has volgut enviar aquesta coca a la Seni?
Som dues germanes que hem tingut forces diferents i ara ens estem trobant. Que
al
moment dolç, doncs, la
cocaïna
va molt bé.
Que tonta,
a partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Un dels fronts més combatius de la lluita antifranquista durant la transició a la democràcia va ser el moviment veïnal forjat als barris de les viles catalanes. A Barcelona, les associacions de veïns van protagonitzar un procés de ruptura i un desafiament al règim que va servir de model per d'altres ciutats. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia de nou.
Dissabte d'operació sortida de Setmana Santa.
Fins ara han sortit més de 270.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els problemes principals es van registrar ahir a l'autopista P7, amb cues quilomètriques. Una Setmana Santa marcada per l'encariment del preu de la gasolina i la incertesa global per la guerra a l'Iran. Tot i això, no ha afectat especialment les contractacions de viatges.
Reoberta la circulació a l'R11 de Rodalies entre Flaçà i Figueres.
La circulació va quedar tallada ahir a la tarda per un accident en què un tren va xocar contra un arbre caigut a la via. Es va haver d'evacuar 165 passatgers, però no hi va haver ferits. Ara mateix comencen a circular ja els trens, com deies, per les dues vies.
L'Orient Mitjà arriba al primer mes de guerra sense senyals de desescalada.
Aquesta matinada, un atac de l'Iran contra una base aèria de l'Aràbia Saudita ha deixat almenys 12 militars nord-americans ferits. La Casa Blanca pronostica que encara queden com a mínim 15 dies de guerra, mentre a nivell diplomàtic hi ha moviments per una reunió presencial els propers dies amb la mediació del Pakistan.
La Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat abans que arribés a l'Hospital Vall d'Hebron.
Segons avança el periòdico, el Ministeri Fiscal vol interrogar els metges infermers de l'Hospital del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau, i també els del CAP, Roger de Flor.
Surt en llibertat condicional Pablo Crespo, número 2 de la trama Gürtel.
L'Audiència Nacional considera que hi ha poc risc de reincidència perquè la trama va ser desmantellada el 2009. El polític gallec ha complert dues terceres parts de la condemna després de passar més de 12 anys a la presó, els últims 3 en tercer grau.
3 detinguts i gairebé 200 identificats en la darrera operació campanya. Pai Pista.
Es tracta del balanç encara provisional d'una operació contra els lladres multireincidents que roben a les carreteres i que es va fer ahir a les autopistes de Catalunya. Una de les vies on es van fer més controls és justament l'AP7, que concentra el 85% dels delictes.
Aquesta matinada avançarem els rellotges una hora per passar l'horari d'estiu. A les dues seran les tres.
Un canvi que fem cada any però que continua generant debat a Europa, tot i que el Parlament Europeu i molts ciutadans el volen eliminar. Els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix adoptar. Per això continuem fent el canvi d'hora.
La Ludwig van dona el tret de sortida al Festival Estrenes de Girona.
Els d'Espolla van omplir la Mirona de Sal en el primer concert de la gira de presentació del seu nou disc, Pel barri es comenta. Pel festival, aquests dies també hi passaran Sílvia Pérez Cruz, Ferran Palau i Joan Dausà, entre d'altres.
Pèssima notícia pels interessos del Barça, que perd Rafinha en el tram decisiu de la temporada.
El brasiler s'ha lesionat a l'isquiotibial en el partit amistós de la selecció brasilera contra França i estarà de baixa 5 setmanes. Això vol dir que no podrà disputar els quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid.
Marina Laminos, avui les portades dels diaris, el protagonista és la guerra a l'Iran.
Sí, a l'Ara titular, les 10 lliçons d'un mes de guerra l'acompanyen d'una imatge d'una refineria de petroli en funcionament en relació al preu dels carburants i l'electricitat, i encara un segon titular a l'Ara, la part inferior de la portada, que diu així: Sánchez accepta que el País Basc participi en la gestió dels seus aeroports malgrat Aena. En el cas de La Vanguardia, destaquen que la guerra a l'Iran està descontrolada i amb risc d'escalar un mes després, i la fotografia és d'una dona a l'interior del seu pis a l'Iran, destruït pels bombardejos israelians. En canvi, en titular a El Periódico aporten més detalls, ara ho dèiem, sobre aquest cas d'abús sexual a un nadó de 6 setmanes. Expliquen que la Fiscalia demana aquest interrogatori dels metges que el van atendre, i a dalt del titular, fotografia d'unes oficines amb treballadors vistes des de l'exterior de nit, i apunten que ningú a la Unió Europea surt tan tard de treballar. I al punt avui, 6 anys més, l'extrema dreta fa un salt endavant a la Catalunya del Nord.
A la premsa que s'ha dit a Madrid, l'any de guerra a l'Iran comparteix protagonisme, en aquest cas amb el cas d'eutanàsia de la Noelia. A El País, Sanitat escurçarà els terminis per l'eutanàsia en els casos urgents.
A sota, fotografia dels 4 astronautes de l'Artemis 2 que la setmana que ve intentaran tornar a la Lluna, d'una fita, de fet, que analitzarem amb detall diumenge vinent amb en Joan Anton Català. A El Mundo, titular sobre el mes de guerra, l'Iran recluta soldats i nens i promet un infern històric. A La Razón, portada en clau política, fotografia de María Jesús Montero fent el relleu al nou vicepresident Carlos Cuerpo, i titular en aquest mateix sentit, contundent: Sánchez buida el PSOE i entrega el poder als seus assessors. I a l'ABC, imatge d'una conversa per al diari entre el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, i l'acadèmic Arturo Pérez Reverte.
Anys i anys per molts anys, avui bufarà 34 espelmes Sergi Gómez.
Va ser una sorpresa per tots, està clar, però crec que ens tenim que centrar molt més en l'objectiu.
Es va formar a la Masia, el va entrenar Luis Enrique al filial i Pep Guardiola el va fer debutar amb el primer equip, però es va haver de guanyar la vida fora del Barça. Actualment juga a Portugal, però abans va passar pel Celta, el Sevilla i l'Espanyol.
78 espelmes d'Ian Vist.
I wish I could say that it is freeing, though, in many ways, to say that, to be...
De petita volia ser ballarina, però de seguida va descobrir que la interpretació era el seu món. En la seva llarguíssima trajectòria ha guanyat 2 Oscars com a millor actriu de repartiment per les pel·lícules Hannah i les seves germanes i Bala sobre Broadway.
I 40 espelmes Lady Gaga.
Va saltar la fama el 2008 amb el seu primer disc, The Fame, i des d'aleshores s'ha convertit en una de les grans estrelles mundials a la música. El 2019 va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per Shallow, de la pel·lícula Ha nascut una estrella.
Vida social.
Si pogués fer-me escata...
Avui Marta Ferrer, Sílvia Pérez Cruz d'un costat i Ferran Palau de l'altre actuen al Festival Estrenes de Girona.
Tots dos hi seran per presentar nou disc, la de Calella de Palafrugell, que hi actua per segona vegada, oferirà un concert amb un tastet de l'àlbum que commemora els seus 30 anys sobre els escenaris. Això serà a les 9 del vespre a l'Auditori, mentre que Ferran Palau cantarà tots els èxits d'Aniversari Feliç a 2:15 de la nit al Teatre Municipal. Les entrades estan disponibles per entre 18 i 45 euros.
A Barcelona, al Liceu, segon concert de Ludovico Einaudi.
El pianista i compositor italià oferirà un concert íntim en què interpretarà el piano tot sol alguna de les peces més estimades del seu repertori i també alguna de les menys conegudes. Serà avui a 8:45 del vespre.
A la Sala Vic et posen damunt la taula l'abecedari.
Inspirada en l'abecedari entrevista de Gilles Deleuze, l'obra segueix dos estudiants que, un any després de la seva mort, intenten interpretar-ne el llegat, però no es posen d'acord. La seva recerca farà un gir inesperat quan arribi un contacontes en alfabet que els proposa una altra manera d'entendre el pensament. Avui, a funció a 8:45 del vespre, les entrades es poden comprar per entre 11 i 22 euros.
Al Teatre Borràs, la presència.
El text de Carmen Marfà i Iago Alonso torna sobre els escenaris sota la direcció de Pau Carrió per explicar la història de dos germans que es troben a la masia del seu pare per acompanyar-lo durant les últimes hores de vida. La parella d'un d'ells i la doctora del cap també faran nit en aquesta casa on sortiran a la llum confessions, veritats amagades i fantasmes familiars. Avui, a funció a 6:15 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 19 euros.
I és l'últim cap de setmana per assistir al Festival Dada Barcelona.
La mostra de cinema d'autor ha premiat la directora francesa Mia Hansenlove i avui ha programat pel·lícules com Ghost Elephants de Werner Herzog i Nuestra Tierra de Lucrecia Martel. Es pot consultar tota la programació i els preus de les entrades al web del festival.
3 minuts per les 8, és l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tempesta nominal.
Estic segur que els pares no ho van fer amb mala fe, però això no els eximeix de la seva responsabilitat. El cas és que vaig arribar al món amb un d'aquests noms que es posen a fenòmens meteorològics extrems. A mi em va tocar Filomena, una borrasca que va posar el país potes en l'aire anys abans que nasqués. Quan la gent preguntava pel meu nom i els meus pares deien Filomena, a l'altra banda posaven cara de circumstàncies. I hi ha qui, per sortir del pas, afegia «Així aquesta nena tindrà molt caràcter». A l'escola, la meva denominació va esmolar l'enginy dels companys. Un dia vaig entrar a classe i algú al veure'm va dir «Vigileu, que arriba la Filomena!» I tothom vinga a cridar i vinga tothom a refugiar-se sota les taules. De gran, a través d'internet vaig contactar amb una associació de damnificats nominals per catàstrofes climàtiques. Vaig conèixer els huracans Katrina, Vilma i Sandy, totes elles bellíssimes persones. I també els temporals Martinho, Wolfgang i Gloria, exquisits en el tracte. Tots tenien una ferida oberta i ens vam adonar que junts podíem desencadenar una hecatombe planetària. L'únic que ens va aturar va ser un profund desacord a l'hora de batejar la nostra venjança.
El suplement, amb Roger Escapa.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi. Això pot
ser frenètic. Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquesta setmana el Mundial de MotoGP torna al circuit de les Amèriques, a Austin, Texas.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Música. Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Doncs amb la tornada de la reina del pop suec, la Robin, que ahir mateix va publicar el seu nou àlbum, titulat Sexistential. És el seu primer treball d'estudi en 8 anys, i ella el defineix com un procés d'exploració personal a través de l'electrònica. Escoltarem Dopamine, una píndola d'eufòria electrònica que recupera el seu so més directe i enèrgic.
Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.